salut a tothom, bona nit. Ja sabeu que esteu escoltant el 91.4 de la FM, la Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure de Barcelona. I el programa que comencem ara mateix és el Judici a la Justícia, un programa històric de la Ràdio Bronca, que per una sèrie de qüestions, sense deixar de ser de la Ràdio Bronca, doncs ara el podem realitzar en directe aquí a la Ràdio Contrabanda, gràcies a la gent amiga d'aquesta ràdio. I, bueno, doncs per qui no ho sàpiga, és un programa que té uns quants anys d'història, en el que, entre altres coses, doncs, toquem temes que tenen a veure doncs, una mica amb el rotllo, diguéssim, el que seria el tema antirepressiu, sobretot el lliure pensament, les denúncies de totes les injustícies de la mal anomenada justícia, de la mal anomenada, doncs, aquests palaus de justícia, no? La turbulenta i tenebrosa Audiència Nacional o les més properes audiències provincials i, bueno, pues, etcètera, totes aquestes malifetes i tots aquests desseguissaus que fan tots els representants del que nosaltres anomenem el sistema per tal d'englobar-los i no perdre el temps buscant etiquetes vàries. Abans de començar el programa, dir-vos que teniu un número de telèfon que és el 93317366, que podeu fer servir al llarg de tot el programa per participar de la manera que us vingui de gust. I també recordar-vos que aquest programa el podeu escoltar a la Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, tots els dijous de 10 a 12 de la nit, els divendres de 11 a 1 del matí i els dilluns de 1 a 3 de la tarda, sense oblidar-vos que la penya internauta teniu la possibilitat d'utilitzar el podcast, que és aquesta opció d'internet que us permetrà baixar-vos els programes que us vingui de gust en temps fora del temps real, diguéssim. Els programes estan allà penjats, vosaltres busqueu el que us vingui de gust d'escoltar i el seleccioneu, dona igual la data, si està penjat allà, doncs és tot per vosaltres. Dit això, família, ens posem en marxa. Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, què tal? Com va tot?
Bé, bona nit.
Dèiem, ara quan estàvem xerrant abans de començar, que podíem començar xerrant d'una persona que ha abandonat el món dels vius, que és una persona que ens ha deixat moltes coses i, bueno, doncs, estàvem parlant que tu aquest dia has estat participant també.
Vamos a fer una miqueta, un petit homenatge a Abel Paz, que va morir i l'altre dia vam fer la cerimònia i que ja físicament pues no podrem gaudir ja de la seva companyia, però des d'aquí sentim molt a prop, a mi particularment era el teu amic i jo me sento triste, me sento alegre perquè ell era així, era una persona vital, contenta, alegre, capaç de viure a l'instant i ens deixa una obra pues, de bastant valor literari per a les lletres anarquistes, sobretot en és un llibre insigne que és Durruti, la bibliografia de Durruti, un llibre que està traduït a 13 idiomes, que tothom que té ganes de saber com, què és el que va passar, pues és un llibre de referència. Albert Paz era un home petit d'estatura, però és un gigante. Como escritor es un gigante a la altura de Felipe Alais, del Federico Urales, o de Elisab Puente, o del José Peirats, y yo a veces faig la comparación de que es como Cervantes y el Quijote, pues en el mundo anarquista es el Abel Paz y su libro de Durruti, y nosotros nos moriremos passaran 300 anys i no serem, i a la Bel Paz estarà ahí i llegiran el seu llibre i el tio pues estarà viu, estarà viu perquè ell es deia Diego Camacho i quan escrivia Bel Paz el Diego Camacho s'ha mort però la Bel Paz és immortal, i me fa gràcia, me fa goig ara estar parlant aquí d'ell i jo l'he preparat un poema que el vaig a llegir i així li fem aquest petit homenatge a l'Abel Paz.
Molt bé, endavant, pues.
Diu així, escriptor. Humilde escritor, sembrando armonía, música libertaria, espíritu creador, escribiendo sin cesar de la fábrica al campo sus escritos como cantos en la mina y en el telar. En el aire van sus escritos, llegando del corazón, uniendo luchas, destruyendo la prisión. La razón es utopía, forjando hermandad, el pueblo en anarquía, su destino libertad. El pueblo hace poesía escrita en barricadas y las mentes liberadas y la realidad es fantasía. Libros verdaderos, abriendo conciencia, dando sapiencia a las mentes obreras. Voces colectivas de escritor clandestino, separando los espinos de la semilla viva. Humilde escritor, sembrando anarquía, letras libertarias del espíritu creador. Diego Cabacho, hombre, murió, pero Abel Paz, el escritor, con sus libros, su inmortalidad, creó. ¡Que viva la Abel Paz! ¡Que viva!
Molde, que viva, molde. Bueno, pues... Vale, pues... si sembla, podem fer un petit... parèntesis de música. Dedicarem un tema pues, a l'Abel Paz, una mica sobre la marxa, perquè bueno, per coses de la vida no hem pogut preparar bé a fons tal com volíem, però bueno, deixarem una temilla dels Pink Floyd, d'un disco que es diu Animals, la cançó es diu Ovelles, i la punxarem amb una homenatge a l'Abel Paz. Fem servir una mica les comparacions aquestes odioses, no, de comparar el comportament humà amb l'animal, pues en aquest cas farem allò una mica pues, fora del rebanyo, no? Les ovelles normalment van en ramat i li dediquem aquesta cançó a l'Abel Paz pues, per ser una persona que ha sabut viure fora del ramat i això pues, com a sinònim d'autonomia és una cosa que ens mereix molt de respecte, molta admiració i que també compartim. Així que aquí queda la música, esperem que us agradi com sempre i continuem d'aquí una estoneta. Thank you. troballetes que posar el punt final al tema, pues ens anirem de fora del ramat a més fora del ramat també. Dèiem d'entrar en el tema amb un apartat de tema penitenciari, que parlarem de la realitat penitenciària, de la realitat que viuen les persones que estan patint les presons en carn pròpia, que bueno, com ja hem dit tantes altres vegades, doncs les presons és un dels pilars en els que se sustenta aquest estat, perquè més enllà del seu objectiu de cara a la galeria, no? D'aquesta, el que dèiem abans, de la justícia i etcètera, i això de crear, inventar-se els delictes i fotre la gent a la garjola, més enllà d'aquesta finalitat repressiva, al darrere també s'amaga la finalitat de lucre, no? L'ànim de lucre, i d'aquesta manera es converteix les presons ja no només en un espai de repressió i de controlar la gent i de sotmetre-la, sinó que a més es converteix en un espai d'explotació en benefici dels botxins, diguéssim, en aquest cas, no? Dels que s'han inventat tot aquest sistema, no? I bueno, doncs dèiem de tractar un cas concret, després tocarem altres casos. Com diem moltes vegades, ens encantaria poder xerrar de tots els casos que hi ha a nivell personal, però com que materialment ens és impossible, us fem saber que tots els casos que toquem a nivell concret són reflex de la realitat penitenciària que viuen les persones preses en general. Llavors fem extensiu els comentaris o la crítica a tota la realitat penitenciària. El cas concret és el cas de l'Amadeu Caselles. Ja fa molts anys que anem fent seguiment al cas d'aquest company. L'any passat ja ens va donar molt de què parlar, doncs, degut a tots els trepitxeos aquests baratos i a totes les ferrones que li estan fotent els responsables penitenciaris i del Departament de Justícia. I bueno, doncs, la cosa cueja i ara doncs, directament passarem a escoltar la seva opinió directament en primera persona a través d'un comunicat i després ja entrarem nosaltres a fotre cullerada i a comentar el tema.
Molt bé, doncs llegirem el comunicat de l'Amadeu Caselles. Después de más de 7 meses desde que dejé la última huelga de hambre que duró 77 días, hago esta reflexión y valoración. Reflexión sobre mi situación y el inicio de huelga de hambre el día 20 de abril de 2009. Salud, compas. Después de más de 7 meses desde que dejé la última huelga de hambre, las estrategias que están manteniendo por motivos políticos y de fuerza desde la Dirección General con personajes como Jordi Torres, que fue uno de los responsables por la que inicié la anterior huelga de hambre, porque él era subdirector de tratamiento de la cárcel de Quatre Camins y por lo tanto tenía que estar al corriente de que el equipo de tratamiento del MR3 estaba mandando informes falsos tanto al juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 como a la propia Audiencia Provincial de Barcelona. Ahora resulta que se encuentra en la Dirección General de Servicios Penitenciarios, supongo que como premio por los servicios prestados en Quatre Camins, por lo que entiendo que tengo un enemigo directo dentro de la propia Dirección General, por lo que es evidente que es uno de los que está en contra de mi salida de la cárcel. Por otro lado, la mayoría conocéis que en esta cárcel en la que estoy, Brians 2, se han producido más de 25 muertes en extrañas circunstancias en menos de 2 años que lleva abierta. De todas estas muertes, considero como máximo responsables a la consellera de Justicia de Cataluña, el secretario general de Prisiones, Albert Batlle, a los mandos de esta cárcel y a los equipos de tratamiento, que son los que, con sus falsas promesas, engaños, etc., desmotivan y hunden moralmente a muchos presos con este triste resultado de muertos. En mi caso, durante este tiempo, he visto cómo se me quería manipular, pidiéndome que cursara una instancia al CAS, en la que debía poner que yo había tenido un problema de recaídas en drogas, a lo que me negué por ser falso. También veo que se busca la manera de ir alargando mi estancia en la cárcel. Tenía que haber firmado el programa individual de tratamiento, PIP, como máximo el día 10 de marzo del año 2009, pero lo he firmado el día 2 de abril del año 2009. En este programa individual de tratamiento se contempla que tengo que salir de permisos, pero no pone ni día ni hora. Solo dice que en este trimestre, que es de suponer que empezó el día 10 de marzo de 2009, creo que la paciencia que he tenido ha sido larga. Pero todo tiene que tener un fin, y no estar alargando el que siga en la cárcel. Por lo que considero que el día 20 ya habrá pasado la mitad de este trimestre. Y yo, como mínimo, tengo que tener día y hora para salir. De lo contrario, tengo que pensar que es una nueva tomadura de pelo, o quizás esperaban que me suicidara. Pero nada más lejos. Si quieren mi sangre, que vengan a buscarla. La huelga de hambre durará hasta que esté fuera de la cárcel. No habrá ningún otro tipo de acuerdo, por lo que si me sucede algo, los responsables directos serán Montserrat Tura, Albert Batlle, los mandos de esta cárcel y, por supuesto, el equipo de tratamiento. Con todo este panorama que me espera, si antes del 20 de abril no me han dado día y hora, tengo que pedir que este comunicado se difunda en varios idiomas a través de Internet, para que todos los grupos anarquistas a nivel internacional, los grupos antisistema, los maulets independentistas catalanes, los del País Vasco y los de todos los grupos de España, con la CNTAIT, los derechos humanos y contra la tortura, me apoyen de la manera que cada uno crea más oportuno. Porque creo que por más que yo pase meses en huelga de hambre, sin vosotros no lo conseguiré. También pido la implicación de los partidos políticos de Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa Cataluña Verde, y espero que entre todos consigamos mi salida tal y como dicen sus propias leyes penitenciarias, penales y constitucionales. Salud y anarquía, cárcel de Brians 2, día 6 de abril del 2009. Firmad, Amadeu Casellas y Ramón.
Vinga, ahí queda la informació a través d'ell mateix. Com diem sempre, la informació de primera mà permet, o d'alguna manera, més ben dit, impedeix la manipulació i la tergiversació de la realitat, encara que sempre hem de puntualitzar realitat subjectiva, cadascú té la seva subjectivitat i les seves percepcions, però en aquest cas qui està patint la situació és l'Amadeu, i l'Amadeu ens ho transmet així tal com ho sent, i per tant nosaltres ens ho fem nostre aquest sentiment. I ara doncs, entrem una mica a analitzar tot el que està explicant. No? Per qui no ho sàpiga, doncs, la vaga de fam de fa 7 mesos enrere doncs, venia a cuento de que l'Amadeu porta ja més de 20 anys a la presó, bastants més, no sé si porta 22 ja, no sé amb exactitud. La qüestió és que la legislació penitenciària preveu que a partir de determinat temps de compliment de condemna la persona presa ha d'entrar en un procés de començar a fer sortides al carrer, permisos que es van donant de forma progressiva, primer una miqueta, després una miqueta més i així anar fent. En el cas de l'Amadeu Casellas això no ha sigut mai possible perquè sempre, feta la llei, feta la trampa, sempre s'han escudat amb que, que una vegada que va sortir de permís va fer un trencament, que després va fer un intent de fuga, una sèrie de coses que ells van acumulant per tal de que aquesta situació no es pugui materialitzar. No? Però la qüestió és que l'any passat, quan ell es va posar en vaga de fam, la situació legalment ja era possible. És a dir, s'estava impedint que una persona que tenia dret, d'acord amb la pròpia legislació penitenciària, que se l'han inventat ells, vull dir, això és el que diem sempre, nosaltres hem fet les lleis, les han fet ells, com a mínim que les respectin. No? Pues d'acord amb aquesta legislació, l'Amadeu tenia dret a sortir de permís. Això se li estava negant de forma poc clara, o sigui, poc argumentada, senzillament se li anaven donant llargues, el que diu ell, enganyaven, i llavors va provocar que ell en un moment donat es plantés i digués, hasta aquí hemos llegado, fins que no m'aclariu la història i comencem a obrir portes i veure llums al final del túnel, jo no paro. I es va posar en vaga de fam de 73 dies, ja ho ha explicat, fins que va arribar al punt de que gràcies a aquesta solidaritat dels col·lectius, de la gent de suport al carrer i d'inclús d'algun càrrec, càrrec no representant polític, com és el Tardà aquest, doncs es va anar mullant el cul una sèrie de gent que va aconseguir fer moure les fitxes de manera que a través d'un personatge del síndic de Greuges, que és el García Clavel aquest, que casualment anys abans havia estat a la Direcció General de Presons, és un tio que coneix el tema, la matèria a fons, i coneix el cas de l'Amadeu també a fons, quan va sortir un compromís de donar-li uns permisos, però passat un temps en el que ell s'havia d'amollar en la situació penitenciària. L'Amadeu va acceptar, s'ha amollat, i ara resulta que tornem a arribar al punt de que se li ha de tornar a donar, o sigui, se li ha de començar altre cop a donar els permisos i no se li donen. Hi ha informes que veuen amb bons ulls que se li comencin a donar els permisos, però com bé ens explica, no hi ha dates fixades. Bueno, tinguem en compte tot això, que per una persona que està 24 hores al dia ficada en un talego, en una presó, que està vivint sota aquesta situació, una situació com aquesta, de que tu saps que algú et reconeix, algú amb poder executiu, diguéssim, amb un pes específic allà dintre, et reconeix el dret a poder sortir de permís, però això no es materialitzi amb una data fixa, aquesta incertesa és una brutalitat, és una passada jugar així amb la vida de la gent. Una persona que un dia darrere l'altre està vivint aquesta situació tancada entre quatre murs, sense possibilitat de dir, bueno, pues mira, tu, mentre s'aclaren o no s'aclaren, me'n vaig a fer una volta i passejo per la muntanya, o vaig a veure uns col·legues o una amiga, o xerrem, la família, el que sigui. No, aquesta possibilitat a dins de la presó no existeix, i això el que està fent és jugar en contra de la persona presa, i d'una forma, des del meu punt de vista, conscient per part de les persones que sustenten el sistema penitenciari. I com diu ell, darrere d'aquesta actitud conscient n'hi ha la mala llet de buscar, pues, desestabilitzar l'Amadeu a nivell personal, inclús com ell diu, que igual pretenen que em suïcidi, que no ho farà, però ho dic perquè en altres casos s'ha jugat el mateix i s'ha aconseguit. Vale? En aquest cas tenim l'Amadeu pel davant, un tio que ja té molts tiros.
Sí, però dona noms en concret. Dona la Montserrat Tura, dona el
Batlle,
i el Jordi Torres.
I la junta del miento. Estos que son tan mentirosos,
sí,
que son la junta de tratamiento, que son el miento. Que vaya especímenes que hay ahí, verdaderos sádicos, verdaderos personas que no sé, yo pienso deben disfrutar haciendo daño a los demás, además gratuitamente, porque el caso de l'Amadeu es que es
melanómans, porque d'aquestes ganes de controlar la gent s'ha de tindre un por, no sé, de melanómano, per voler tindre la gent així sotmeta, perquè d'aquestes juntes de tractament són els psicòlegs, els suposats educadors, els suposats psiquiatres, no? Els suposats rehabilitadors, no?
Però al fons
està encaminat en acabar de minar la moral de les persones.
Seran molts psicòlegs, molts psiquiatres, però són carcellers.
Clar que són carcellers.
Carcellers.
Són carcellers que dicten quan surt l'Amadeu i quan no, i li fan, ara sí que sortiràs l'Amadeu. Ara si no et portes bé no sortiràs l'Amadeu. Avui sí sortirà, ara m'ho he repensat, Amadeu, i així li van fent cada dia la vida impossible al pobre Amadeu, i l'Amadeu té moltes hores per pensar, igual que tots els presos que estan allà dintre, té moltes hores buides, que no les omplen en res, vull dir, sí, els donen això, aquestes feines d'explotació, de sous de misèria.
D'aquesta de la feina jo tinc una notícia, que és que ja ha sortit la sentència d'un judici, i és desfavorable a l'Amadeu, perquè la jutgessa és una jutgessa covard, vamos a dir-li que precavida, o com es diu això?
Prevaricadora.
Sí, perquè legalment podran fer això, però és il·legítim, perquè quan les lleis deien també abans que l'esclavitud era legal, saps? Això és il·legítim, i el que fan con l'Amadeu i con lo que fan con los presons és l'esclavitud. Per què les persones que estan en les presons no tenen drets? Per què no? Això és esclavatge, és tenir una gent que treballa per mi i com si fossin esclaus meus. De què van aquesta gent? Que s'han cregut?
Sí.
La sentència de l'últim juici ha sigut desfavorable, no? I la diguéssim, le donen la forma de la següent forma, de que no n'hi ha un lligam laboral entre la presó i l'Amadeu,
no sé, o sigui, una desfachatez, no?
Hi ha països al tercer món que això no passi, saps? Vull dir que aquí estem del primer món i ja vaig veure un reportatge l'altre dia, no sé si era polinès o indonesi, no sé, però era les presons, tot igual, control, tal, però després els que treballaven, i el sou era el 30% per gastar-se'l i l'altra part, els 70 els ficaven en un compte corrent allí, per si s'hi passava alguna cosa i per quan sortissin de la presó. Vull dir que els tenien, saps? Els donaven un sou i unes condicions que deia, hòstia, això quin país és? I era un país, saps? Allò de la Cochinchina, saps? Que dius, potser que s'ho facin mirar, però bastant més, perquè aquí diuen que tenim un sistema garantista i tothom se tira els pèls perquè els presos estan dotats, perquè a vegades obres el diari i sembla allò, bueno, amb el reportatge aquell que de la presó que està de Canover allí al Bages, a Sant Joan de Vilatorrada, el reportatge, bueno, com si allí allò fos un hotel, allí la gent hi va de vacaciones, no?
I sí, segur.
Allí se retea la gent contra la seva voluntat, no?, perquè són una molèstia i, clar, els hem d'anar apartant del sistema. Juguen amb l'alarmisme, no? Ara els mitjans de comunicació, pues, com que estan fent pressió perquè encara s'allarguin més les condemnes, no? I perquè, o sigui, se legalitzi per escrit la cadena perpètua, que ja existeix, i això és el que està visquent el nostre company Amadeu Carrelles, que és una cadena perpètua encoberta, no? Amb la qual, si no et portes bé, pues, et quedaràs perpètuament aquí en aquesta presó. I l'ambient social que des d'alguns mitjans de comunicació, doncs, estan promovent aquest odi cap a les persones preses, perquè s'està promovent aquest odi, no? Dient que ja tenim un sistema prou garantista i que hem d'anar enrere, hem d'anar retrocedint amb tots els drets que tenen les persones preses i totes les garanties que tenen les persones que estan involucrades dins de processos judicials. Des d'aquí vull que quedi clar, no?, que hem d'estar alerta amb tota aquesta gent, no?, perquè se'ns tiren a sobre.
Sí, sí.
Tots aquests mitjans de masses que els escolta moltíssima gent i, per exemple, una cosa és amb això dels presos, però ja dos fronts oberts aquesta setmana a mitjans molt potents, com és el grup Proprisa. Un és això de la cadena perpètua, perquè des que estan desapareixent noies i tot aquest rotllo, quan el debat està al carrer, i l'altre és el gitano. Vale? Tanta gent de barris, saps?, criticant que els gitanos, tots els gitanos són dolents, tots els gitanos, saps?, un debat que ja està molt, molt apartat, no?, de lo políticament correcte, no?, suposadament en mitjans progressistes, entre cometes, no?, i que ara, de cop i volta, no?, con canyes gitanos, canyes presos, canyes dèbils, i venga, saps?, i camino, sembrando el camino, perquè ens ve una crisi sobre que portarà molta misèria social i estan preparant els cimientos perquè la gent accepti, no?, un grau de repressió que anirà més enllà, segurament, del que ja estem vivint.
Bueno, pues guerra no, pero guerrilla le vamos a dar por un tubo, ¿eh? Que también estén preparados, menjarem bé i estarem ahí al carrer enfrontant-nos a ells. De què van aquests?
Està clar, i de mentre que la tasca també que fem aquí també és donar informació i com, perquè qui vulgui pugui contrastar això que diuen els mitjans de comunicació, perquè també hem de tenir clar que totes aquestes jugades surten gràcies a mantindre la massa d'alguna manera, pues, atontada, no?, desinformada, no?, i sobre la realitat penitenciària, pues, això es viu gairebé des de l'origen dels temps, no? O sigui, el concepte aquell de que qui està a la presó alguna cosa haurà fet encara està avui en dia ben o més vigent que l'hòstia. Llavors aquí també intentem una mica desemmascarar tota aquesta història, no? Per exemple, ara quan tu comentes quina ha sigut la sentència del judici en el que l'Amadeu Caselles denunciava a la direcció de la presó, que era aleshores de Quatre Camins, bueno, és igual, de la presó on ell havia estat desenvolupant una tasca a la Direcció General de Serveis Penitenciaris com a responsables executius d'aquesta situació i al Departament de Justícia per haver-lo tingut treballant cobrant 74 euros al mes per currar mitja jornada sense seguretat social, sense mitjans adequats ni guants ni material adequat per treballar, i després que surti una tipa i digui que per portar toga s'atreveixi, pues, a dir que no hi ha vincle laboral entre la presó i l'Amadeu,
pues bueno, és una mostra més per qui vulgui veure-ho, qui no vulgui veure-ho, que segueixi el seu puto rotllo, però qui vulgui veure-ho és una mostra més per demostrar-nos que, bueno, que ni justícia, ni estat de dret, ni garantistes, ni hòsties amb vinagreta. Aquí la tònica és anar apretant, i si quan apreten nosaltres fem veure que no passa res, doncs bueno, apretaran una mica més, ja està, i la història ens ha demostrat que això
és així. No apretin tant, a veure si se les trenca, perquè a vegades quan apretes tant, saps?
Però si el mateix, llegint la crònica que es va escriure sobre el judici de l'Amadeu, hi ha un moment que el mateix encarregat de la presó diu que el favor que li fan a Amadeu és de l'hàbit que tindrà, que adquirirà de treballar. Llavors, com pot dir que no hi ha vincle laboral si l'hàbit que suposadament ha d'adquirir l'Amadeu és el favor aquest que li estan fent, no? De donar-li feina, no? Per adquirir aquest hàbit. Llavors està treballant. I llavors, evidentment, té una relació laboral, per molt que digui que no, hi és.
I hi ha uns pressupostos, hi ha uns calés. Qui se queda en els calés de tota aquesta moguda? És ben clar, no? Hi ha algú que s'està beneficiant, s'està aprofitant de tota aquesta... Perquè hi ha el pressupost que diuen, que donen de calés, perquè la gent com ho faci són calés, i després el pressupost o el benefici que, de la feina que fan. I llavors hi ha un empresari, una gent que se queda els calés, no? O sigui, serien els... Los negreros que havia abans, no? Que li deien negreros, que tenia gent que són esclaus i li fan la feina i aquelles pues, no tenen dret a res perquè ni són lliures, són persones que són propietat dels altres. De qui és propietat de l'Amadeu? De qui és propietat de l'Amadeu? Segons ells?
Segons ells, ja veus.
El sistema penitenciari que té pues, absorbit.
Pues això no és així, no?
No.
L'Amadeu és pres, però com a persona té uns drets, no? Perquè si aquesta feina que ha fet l'Amadeu la fa una altra persona, pues, aleshores no haguessin tingut que pagar la feina, el seguro, els mitjans aquests que tenen de, pues, de guants, no sé, hi ha un estatut de treballadors, no? Perquè quan feia aquesta feina no era un pres, era un treballador, no? Un treballador que té la llibertat...
La presó incomplir tots els reglaments que existeixen, l'estatut del treballador. El reglament de riscos de prevenció laboral, lo que és la seguretat social, la sanitat igual, perquè els tenen en condicions, vull dir que la salut dels presos és precària, que tots estan malalts, que tenen tot tipus de malalties que ningú s'explica què és, saps? Que tenen tantes malalties que no saben quin nom posar-li i... Bueno,
i no ens oblidem del laboratori d'experimentació farmacològica que són també.
Ah, també. Perquè los miento, los de tratamiento, miento. Los de miento, tratamiento, miento. Vaya elementos. Vaya elementos.
El que anàvem és que, bueno, pues això, que una persona que tingui ganes de veure el que està passant, més informació no li cal. Vull dir, òbviament, quanta més millor, però no per una qüestió de saturació, sinó per una qüestió de poder veure amb claredat el que està passant i qui està movent els fils, no?
Sí, és bo llegir, per exemple, per tindre una visió. És bo veure què diuen els mitjans aquests oficials, no?, que diuen sobre tots aquests temes, però després anar buscant la informació de primeres fonts, no?, els presos, la gent de suport, els presos, organismes de drets humans, no?, que estan denunciant cada any la situació, per exemple, els informes sobre la situació dels presos a les presos, no?, que trauen cada any, no?, i després els informes sobre la tortura, tot això està a l'abast de la gent i qui no ho veu és perquè no ho vol veure o no ho vol veure.
A més, des del judici a la justícia nos comprometem a que vamos a investigar i donarem per les zones lliures el que és una junta de tratamiento, qui la composa, qui són aquesta gent, saps? Per a que sàpiguen que els vamos a marcar, que no podem fer això com els nostres germans i els nostres companys que estan a les presons, que s'han cregut.
Ningú. I per a mostra un botó.
I aquesta gent, no donem, però aquests mateixos són els que te trobes a la cua del súper comprant el pollo i són els mateixos que te compres a la cua del pa, Estan entre nosaltres, Tots aquests no viuen a la presó, Després surten i fan vida entre nosaltres i es camuflen, saps? Es fan dir funcionaris, però no són funcionaris. No són funcionaris. Per mi, ells no tenen una feina digna. ¿vale? Un fons ara fa servei públic i per mi el que ells fan no és un servei públic, no ens fan cap servei públic amb això.
Com diu aquell lema tantes vegades cridat en manifestacions antipenitenciàries, los carceleros no son obreros, no és tan clar. I com deia, per a mostrar un botó, les juntes de tractament, tots aquests personajillos que ara es diuen educadors, ara es diuen psicòlegs, ara es diuen no sé què, la gran majoria, per lo menos en casos que coneixem, el que passa que el no tenia ara mateix la informació, sonarà una mica així general, no? Però bueno, és el que n'hi ha. Moltes vegades hem comprovat que són antics carcelers, que dintre del propi sistema penitenciari, del rotllo jeràrquic a nivell de carcelers, doncs van pujant esglaons fins que arriben, doncs, uns es queden de psicòleg de la càrcel, a l'altre arribarà un dia a seure's amb una poltronilla de les oficines dels despatxos de la direcció general. Que això no se li escapi a ningú.
No, perquè hi ha promoció interna, com a qualsevol cos de funcionari.
Exacte.
I van, entres a baix, però després van presentant-se a concursos i van guanyant punts i tot això va engreixant, no? També tot aquest sistema d'incentius i punts va engreixant també quin tipus de gent és la que pot arribar d'alta. Quina és l'espècie de gent que està...
La que entra en el joc, la que entra a fer el joc. Si la que no entra a fer el joc, segurament plega de fer de carceler i se'n va fer una altra cosa.
O ja no entra directament.
O s'endú quatre hòsties per part dels seus propis iguals, entre cometes, vull dir, d'un informe, no? Però, bueno, jo volia també comentar, perquè tenim més un altre comunicat per aquí sobre aquest tema, de que, bueno, a part d'això que diu l'Amadeu, que estiguem molt al tanto i aquests dies, sobretot, intentar fer molta pressió cap a aquests personatges que han assenyalat, no?, perquè són els responsables directes, doncs cap aquí és on hem de fer tota la pressió, perquè l'efecte negatiu que estan fent cap al seu cas, no?, de la seva situació personal, pues, d'alguna manera pugui afluixar i això permeti que es materialitzi el tema de la sortida de l'Amadeu de la presó. O sigui, ser solidaritat activa, penya. També comentar que, bueno, com que el cas de l'Amadeu també és un exemple molt clar del comunicat que llegirem ara, que parla sobre el de les cadenes perpètues, en el sentit que a l'estat espanyol la cadena perpètua no és legal, així com a d'altres estats de la Comunitat Europea o del planeta, per exemple, sí que ho és, aquí no, però es practica la cadena perpètua encoberta, o igual que la pena de mort no és legal i es practica la pena de mort encoberta. I el cas de l'Amadeu és un cas molt representatiu d'això. Llavors, llegirem el comunicat, però recordarem abans, en relació amb tot el que estem parlant dels mitjans de comunicació i tal, perquè qui tingui ganes, no, pues se n'adoni que les coses no passen per casualitat i no són novetats, sobretot quan venen del sistema. El sistema té una manca de creativitat i una manca d'originalitat bastant bèstia, i qualsevol persona que es dediqui a repassar la història se n'adonarà, i ara no ens anirem molt, molt, molt enrere, no anirem unes dècades enrere només, i farem relació a una cosa que ja vam xerrar no fa gaire, a unes paraules del Malcolm X, que em deia això de que anem al lloro amb la premsa perquè si no ens faran estimar els opressors i odiar els oprimits. Vale? Llavors, en aquesta línia llegirem el següent escrit, perquè qui tingui ganes de comparar això de la premsa, pues, mira, tingui una part d'informació també des d'intre. Vale? I el comunicat ens ve d'una persona que també està liada amb el tema i diu el següent: valoració hecha des de dentro, és a dir, des de dins d'una presó, és una persona presa la que està fent aquesta valoració, que tinguem clar també això, perquè això també dona certa afecta a les seves paraules i a les seves reflexions. No és el mateix que pugui valorar jo des de fora que ho pugui valorar una persona des de dintre, que ens quedi clar també que diu: valoració hecha des de dentro de las jornadas de protesta contra las cadenas perpetuas. Diu: dichas protestas han cumplido su objetivo primordial, visibilizar una vez más la inutilidad total del entramado carcelario, cuyo dogma principal no es la reinserción, como pretenden hacer creer a la ciudadanía a través de la propaganda mediático gubernamental estatal, sino la aniquilación total o parcial de los seres humanos que padecen la lacra del encarcelamiento. Y esto se consigue al amparo de una legislación penal que propugna, como base fundamental de su acción ejecutiva, el cumplimiento íntegro de unas penas totalmente desproporcionadas y que en muchos casos se va a traducir en lo que se refiere al cumplimiento de las mismas en el Estado español en una cadena perpetua encubierta. Me dicen que estaría bien que plasmase sobre el papel mis reflexiones sobre las jornadas de protesta contra la cadena perpetua a nivel europeo, que, marcadas dentro de la campaña Mai diré mai, y aprovechando su impulso, se han llevado a cabo en el Estado español los días 1, 2, 3 de diciembre del 2008 y 16 de marzo del 2009, consistentes, como ya sabéis, en chapeos, ayunos y otras formas de protesta acompañadas de escritos y denuncias. Aquí, Napun, chapeos, ayunos y otras formas de protesta, que son las posibilidades que tienen las personas presas. Es decir, protestar no surtint de la propia cela, eso es un chapeo. Ayuno, protestar no menjar, eso es una protesta. Y otras formas de protesta que puede practicar una persona dentro de la presó. Veiem de quin nivell va la historia. ¿Vale? Perquè jo puc protestar, sortir al carrer, anar-me'n a la plaça Sant Jaume i cridar, 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 però després aniré a casa meva, jalaré quan toca, el que sigui. Però allà dintre la gent se la juga d'aquest pal, també, que ho tinguem molt clar. Continua. La verdad es que a pesar de mi pesimismo congénito, pues soy partidario de otro tipo de acciones, que no voy a explicar ahora, sí de hacer una valoración, se trata sobre dichas jornadas, la mía es una valoración positiva. Positiva puesto que dichas protestas han cumplido su objetivo primordial, visibilizar una vez más la inutilidad total del entramado carcelario, y aquí repetís lo mateix d'abans, cuyo dogma principal no es la reinserción, como pretenden hacer creer a la ciudadanía a través de la propaganda mediática gubernamental estatal, sino la aniquilación total o parcial de los seres humanos que padecen la lacra del encarcelamiento. Y esto se consigue al amparo de una legislación penal que propugna como base fundamental de su acción ejecutiva el cumplimiento íntegro de unas penas totalmente desproporcionadas y que en muchos casos se va a traducir en lo que se refiere al cumplimiento de las mismas en el Estado español en una cadena perpetua encubierta. Y eso digo. No olvidemos que en materia penal el límite máximo de cumplimiento es de 40 años, siendo junto a Estados Unidos el estado de los países occidentales donde las penas de prisión son las de más larga duración. Ojo al parche peña, que aquí dice Ben Clatton Bishop. En el plano participativo, en lo que se refiere a la participación de los y las presas en las mencionadas jornadas, si bien es cierto que las protestas no han sido secundadas por la inmensa mayoría de las presas, esto no quiere decir que un porcentaje elevado de esa mayoría no comparta nuestras justas reivindicaciones y demandas. Esperamos que en un futuro y mediante una labor informativa eficaz se vayan sumando a la lucha más presos y presas, teniendo en cuenta y sin olvidar que en un ámbito como es el carcelario, la represión que siempre se ejerce contra las personas que participan en estas movidas juega un papel importante a la hora de actuar como factor desmovilizador. Por eso es importante, y debiera serlo, reforzar ese talón de Aquiles mediante un ejercicio de solidaridad directa con los involucrados. Para mí, por lo menos, poder proporcionar cierto grado de confianza y seguridad a los participantes que, aunque plenamente conscientes de lo que conlleva en prisión participar en este tipo de acciones y asumiendo la presión como algo consustancial al ejercicio de las mismas, no se vean desbordados por la acción paralizante del miedo y sobre todo por la sensación de impotencia. Para ello sería conveniente, para minimizar estos efectos negativos, potenciar los lazos de solidaridad a los que me he referido mediante el contacto de los de dentro con los que os encontráis fuera. Esto es necesario no solo para elaborar líneas de actuación conjuntas, sino también para profundizar en el conocimiento recíproco y crear un clima de amistad y compromiso. Bueno, en lo que se refiere a este tema, no sé qué más puedo comentaros, tan solo que es necesario seguir incidiendo en esta dinámica para que la cosa no quede en flor de un solo día, pues por desgracia la memoria tiene las patas cortas. Despedirme agradeciendo a todas el esfuerzo de difusión que habéis realizado en el exterior. También hago extensible mi agradecimiento a todos los compañeros presos que día tras día y año tras año, mediante un ejercicio de voluntad épico, no permiten que esta máquina de generar muerte, miseria y locura les arrebate su integridad y su dignidad. Un abrazo a todas y adelante, hasta que todas seamos libres, por la libertad de todas las presas en cualquier lugar del mundo. Y eso signa algunas siglas, pero bueno, como en dit, es una persona presa. ¿Vale? Hasta clar y... bueno, ho diu bastant bé tot. Bastant bé, bastant clar, ¿no? Y bueno, yo només faria una mica més de hincapié en això, ¿no? Quan diu ejercicio de voluntad épico, el fet de plantar-se davant d'una situació així i això, pues, tancar se dins de la cel·la, no menjar, protestar, estar actiu amb aquest tema.
Això és jugar-se, això és jugar-se. El poc rato que surten, que poden sortir i decideixen quedar-se dintre protestant.
I tenint en compte que al davant tenen aquesta veritable màquina de generar mort, misèria i bogeria. I impedir-li a aquesta màquina que els arrebati la seva integritat i la seva dignitat. Això sí que és èpic, està claríssim, estic totalment d'acord i m'agrada molt com ho plantegen.
També és interessant el que plantegen, no? De que Espanya està en idea i els Estats Units. Hem sobrat a tota Europa amb el que codi penal se refereix. Tenim el pitjor codi penal d'Europa, el més dur, i segurament ara mateix, bueno, no ho sé, hauríem de veure quants presos tenim, però...
N'hi ha, doncs, ja vora les 70.000 persones, no?, preses, vora de les 70.000 persones preses. Ja que dius aquest comentari, les persones que fa anys que tenim inquietud i sensibilitat amb aquesta problemàtica, recordarem com a finals dels 90, principis dels 2000, amb aquella etapa en la que la farsa electoralista, doncs, ens posava com a primer plano al Partit Popular, el ministre d'aleshores d'Interior i Justícia, que era el major oreja menor cerebro, ja es va denunciar que estava mantenint reunions amb el seu homòleg de Yanquilàndia sobre intercanvi de tècniques, de tàctiques de control, de polítiques penitenciàries, etc. Això es va denunciar en el seu dia, es va alertar de quines podien ser les conseqüències, i senyores i senyors, avui en dia les estem vivint. Realment el que estem vivint avui en dia, dona igual que estigui el Zapatero, dona igual que estigui aquesta, la torturadora, tots, independentment de les sigles amb les que es vulguin vestir, estan participant del meollo.
I això de les penes de 40 anys, això del compliment íntegre i les penes màximes de 40, tot va començar per aplicar-s'hi als de 90.
La
I després,
reforma.
Quan ja tenien a la gent convençuda perquè eren els de 90, pam, sí. Intensiu a tothom.
Es diu la llei però...
Aquesta és la jugada que sempre fan. La ETA com a punta de llança i d'aquí a tot el col·lectiu de preses, saps? I ja està, i bueno
pues si, voleu... Si voleu, llegeix un poema, poses música i després entrem com els de la ETA.
Ahí está, molt bé.
Sembla bé?
Sí, només fer un petit
vale,
punt. Tu deies la doctrina Parot,
sí.
I jo també recordo la reforma de la llei, que era la llei 7/2003. Aquí també va ser la que es van treure els del PP, amb l'excusa aquesta, per fer a complir la condemna íntegra si no se pagava el que era la responsabilitat civil subsidiària, que són aquestes quantitats de diners que amb les que també va inclosa la condemna, que abans d'aquesta reforma, pues, d'acord amb el Codi Penal anterior, si tu podies declarar-te insolvent i podies sortir al carrer si no tenies quartos per pagar, a través d'aquesta reforma això ja canvia. I l'excusa aquesta de que primer la ETA i després ho aplicant a tots, la seguim xerrant després.
Vale. Sí, sembla, això me recorda quan els romans, no?, que tenies que comprar la... Eres esclau i tenies que comprar la llibertat, és el mateix, no?
Tal qual.
Ah, sí, és dur. Bueno, aquesta es diu presons i no sé, jo ara m'estic acordant de la Montserrat Tura i el Valle i la Junta de Tratamiento. Diu, voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em toqueu amb presons de parets altes, em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo. En la violència de les armes, voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però als vostres ulls veig la por de saber que a les vostres presons no us donaran la pau. Tornareu a castigar, a torturar i a maltractar, justificant la vostra violència en la meva maldat. Jo sé que el meu càstig no us donarà seguretat. I en les vostres cares veig la por de saber que les vostres presons no us donaran la pau.
Clar que sí. Molt bé, doncs deixem una mica de música. Vale, estem escoltant ara els Wailers i deixem una cançó que es diu Ells amb la panxa ben plena i nosaltres amb gana. Vale? Vinga, fins ara. Penya, pues continuem
el programa. És una mica més llarg.
Notícia, 91.4 de la FM Ràdio Contrabanda en rigorós directe i en diferit a la Ràdio Bronca al 104.5 de FM. I us tornem a recordar que tenim un número de telèfon que és el 93-317-7366 que podeu fer servir durant el programa per trucar-nos i col·laborar de la manera que vulgueu, fotre cullerada, anunciar alguna activitat, convocar-nos al que sigui. I bueno, ja això, hem deixat el tema parlant de que ara ens ficaríem més amb el problema basc, perquè hem identificat fa temps que la política repressiva del sistema a l'estat espanyol té un filonaco, un filon, no? Com aquells de les mines, no? Quan busquen allò els minerals, doncs tenen un filon allà al nord, perquè al nord el caràcter d'aquest poble basc doncs imprimeix una manera de ser i una manera de fer que provoca que bueno, pues, l'Estat, el sistema, no, pugui posar en pràctica una pila bueno, de mètodes repressius que no pot permetre's el luxe de posar en pràctica d'altres puestos perquè la cosa seria massa forta, però intoxicant a l'opinió pública respecte del que és l'anomenat conflicte basc degut a aquesta ignorància de la que parlàvem, no? Intoxicant a l'opinió pública, es pot permetre el luxe de fer autèntiques barrabassades i brutalitats que no tindria pebrots de fer en altres puestos. Les fan al País Basc. D'aquesta manera la gent traga, és com una mena de sondeig, no? De veure com està la massa espanyola, no? Diguem-ne, no? Llavors, quan un cop s'ha aplicat al País Basc i la massa espanyola pues, ho ha assumit, no? I ja ho ha assimilat, no? I ja pot conviure amb, entre cometes, normalitat dintre de la norma amb aquesta brutalitat, llavors ja es començarà a permetre el luxe de començar a aplicar aquesta brutalitat
sí.
A la resta de l'estat
sí,
espanyol.
I ho hem viscut,
sí. I això es tradueix al carrer, però també es tradueix a les presons. Llavors, aquí tenim una nota que ens ve d'un diari d'allà, perquè ens agrada que les coses ens arribin a primera mà. Llavors, aquesta informació ens podria arribar des d'un diari d'aquí, però jo ara, si a bote pronto, no m'animaria a dir un nom d'un diari dels que surt que es venen als quioscos, que podria dir el que diu aquest diari d'allà. Igual, saps? No m'animo, no m'atreveixo, perquè no ho sé, i si algú ho fes, doncs m'atreveixo a dir que probablement estaria intoxicat, patiria d'aquesta mateixa intoxicació que practica l'Estat. Llavors, per això ens agrada llegir les coses de primera mà. Llavors llegirem una nota del diari Gara que es diu La vida de los otros, ¿vale? I llavors fa referència a això que estem xerrant, i serà com una mena d'introducció ja, perquè ens liem aquí a cavall i espada amb el tema. Diu, según filtró ayer el diario Español Público, instituciones penitenciarias ha sistematizado el trabajo de espionaje a los presos políticos, bien sean vascos o islamistas, utilizando para ello a funcionarios voluntarios. Recordem que els funcionarios son carcelers, ¿vale? Nada nuevo en la medida en que ese mismo diario, como la mayoría de medios de comunicación españoles, suele filtrar cartas o grabaciones personales y privadas de presos vascos. Nadie recuerda entonces la vida de los otros. Siempre son otros. Nada nuevo, dado que tribunales españoles han utilizado esas grabaciones o manuscritos como pruebas inculpatorias, y sin ir más lejos, en el caso de ilegalización de la candidatura a Aukera Guztiak en 2005. Es decir, no hay realmente nada noticiable más allá de la constatación de que el Estado español sigue siendo vanguardia de la guerra contra el terror, aun cuando esta estrategia va camino de ser superada. Ahora bien, puestos a valorar la filtración, se puede pensar que no hay mal que por bien no venga. Es de esperar que, si tal y como indica el informe filtrado, los funcionarios espía españoles comienzan a analizar las partes subrayadas por los presos políticos en sus libros, alterando sus hábitos de lectura y cambiando los diarios deportivos por ejemplo, Vigilar y Castigar de Michel Foucault, o las cruzadas vistas por los árabes de Amin Maalouf, adquieran siquiera por vía subliminal los conocimientos necesarios para rebelarse contra sus jefes y contra el autoritario orden que pretenden implantar estos, tanto en las cárceles como fuera de ellas. No está nada mal, ¿eh? Siendo sinceros, es poco probable que esto ocurra. Pero, ¿acaso es más probable que personas que entraron en la cárcel por razones políticas y que día a día ven reforzadas sus convicciones por el propio sistema penal y carcelario renuncien a sus ideales? Precisamente bajo esa hipótesis se pretendía justificar la dispersión hace ya 20 años, un castigo añadido a la condena tanto para los presos como para sus familiares y allegados. Tras 20 años de dispersión, el balance de los éxitos cosechados por sus promotores es nefasto. Poco han logrado, aparte de generar más sufrimiento y saciar en alguna medida su sed de venganza. En definitiva, incrementar y sistematizar el castigo en el Estado español no supone nada nuevo, ni bajo el sol ni tras las rejas. Això ho diu el Gara, ¿vale? Que és un diari d'allà, que recordem que és un diari hereu de l'antic Egip, ¿vale? Un diari que
diu les coses molt clares.
El senyor, per dir d'alguna manera, Baltasar Garzón, aquest jutge que, bueno, pues,
el Aznar decían que no nos atrevíamos, nos hemos atrevido, ¿no? Cuando lo va a tancar, ¿no?
Una reflexión sobre el tema vasco. Amb el tema vasco han aprofitat, que ja havia la ETA per destruir un poble sencer, és així. Però per anar a muerte amb els vascos i amb la cosa basca, ja no només el grup terrorista ETA, sinó qualsevol manifestació de ser basco ja està com mal vista, no? I la persecució de qualsevol dirigència política i emmarcar-la dintre de el que és el terrorisme de la ETA. És a dir, que molta gent està sent perseguida i està també sent empresonada, i com que lo fàcil és, en aquest sentit, o sigui, els fiquen tots en el mateix sac perquè és més fàcil criminalitzar-los i que tothom accepti que en el que portem, no sé, en 10 anys, pues, jo sé, igual mig joves han estat torturats, no? Vull dir, després han quedat en llibertat ja està, saps? Els aplica l'antiterrorista, o sigui, s'enduen gent de pobles, gent jove de pobles, els aplica l'antiterrorista i després, pues, bueno, com que no tots no poden ser terroristes, perquè si no, és que, vamos, la veritat seria, bueno, és que, no sé, més gran ja no podria ser, no? Tanta gent detinguda, pues clar, en comptes de parlar d'un grup armat estaríem parlant aquí d'una plataforma, no? Pues tot això ho hem anat experimentant i aquí pues, mos va arribar, mos ha anat arribant amb el cas de Torà, no? Després s'ha anat aplicant amb el que està dient dels islamistes, no? Com que ja porten tant anys amb rodatge antirepressiu, els ha arribat el torn als islamistes. I què ha passat amb els islamistes? Per la majoria d'operacions aquestes que hi ha hagut, la del Vixan, la de la pastisseria del Rabat, tota aquesta gent està en llibertat, eh? Ens han absolt, eh?
La banca.
Els han fet patir molt. O sigui, aquest senyor que van pillar de la pastisseria, l'home, no sé si tenia ja 70 anys, el van anar com si fos allí, saps, el califa, saps, el liante major del terrorisme d'Al-Qaeda, i estan tots absorts, eh? I aquí ningú s'ha retractat de res, ni s'està qüestionant la política antiterrorista, ni res del que s'està fent.
Ni ningú ho farà. Jo aquí vull fer un apunt també. Ningú es retractarà de res, ningú demanarà disculpes per dues qüestions. Primera, perquè el sistema com a tal no practica l'autocrítica, això d'entrada, que qualsevol que el vulgui veure ho analitza una mica i se n'adonarà que això és així. El sistema no practica l'autocrítica, per tant practicaria la prepotència. I per una altra banda, per una raó molt senzilla, perquè, i també molt evident, perquè tot plegat, tota aquesta escalada repressiva o tota aquesta lluita repressiva, no?, aquesta guerra bruta, té un objectiu molt clar, que és el d'escarmentar. Ejemplificar el castigo, no?, i escarmentar. Llavors, què passa? Que amb l'objectiu d'escarmentar per mantindre quiet el gallinero i que les coses segueixin funcionant de la mateixa manera, doncs ara entrem en una pastisseria i ens enduem a l'estil antiterrorista amb una persona de 70 tacos.
No obstant, ja en el comunicat aquest del Gara no es dona pistes, perquè hi ha una campanya molt forta a través de la dispersió de quebrantar les idees de la gent que està presa. Llavors ja no es parla, no? El Público és un diari, és aquest diari que està germanat con La Sexta, que és una cadena de televisió, que són los que tenen la propietat del futbol en les teles, i és el que és famós, que es diu Roura. Bueno, i aquest estamp és una cadena de comunicació que el Zapatero ha apoyat molt per fer front a la prisa, i que ara, com ara el Zapatero està, que ja no és negociació, pues aleshores, o si en cas fos negociació, pues llevar-lo al punt de la rendició, saps? I aleshores ens està donant pistes de que filtren coses, eh? També ens parla de los carcellers que fan la feina voluntàriament. No sé, si fem mèrits aquells que tu abans lliga com el que tu explicaves abans, després que faran la poltronilla o el que sigui, no? Llavors hi fa la conya de que, bueno, pues vas a llegir aquest llibre i igual te queda algo, tio, i obres els ulls, no? I després diu, bueno, serà bastant difícil, no? Aleshores, bueno, no, aquest tipus és el que va produir la pel·lícula que ja ha dit el Roura del Puig antic, no? I posa un carceler que juga als escars con el Puig antic i lo pone com humà, no? I aleshores ens està donant una pista, perquè el diari País està fent una, però brutal intoxicació a través de fer-nos creure que els presos han cedit. Llavors el Gara el que ens està dient és una altra cosa. Llavors tu creu a qui vulguis, si vols creure al País o al Públic o vols creure al Gara, això ja és, però el que és important és que nosaltres tinguem la informació del País, que la tenim, perquè si no la vols te la posen, tingués la del Públic, que la tenim, perquè si no la vols te la posen, i en canvi no s'amaguen aquesta. I aleshores jo...
Hi ha un fet superimportant, sí, en això que Club Comedia Pro son la sexta,
público,
el público y bueno, y el Emilio Aragón están en guerra. ¿En guerra o ver?
Bueno,
pero
bueno.
El fútbol. Bueno. Pero me estás tan tirando pedres.
Guerra económica.
Guerra económica.
Igual no. Tres cuartos que bueno. La otra, ¿vale? Y ahora está pisar a playas.
Se van a hacer puñetetes y se van a hacer allí.
Y pagan los platos rotos, ¿quién?
Es como si me dijeses que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola están en guerra. Sí, pero bueno, de aquella manera, ¿sabes? Al final de cuentas... Al final de cuentas, si tú vas a mirar aquí te las acciones de un y de otro, te trobaràs a los mateixos. ¿Sabes? Sí. Lo que pasa que ya lo que pasa que claro, te volen donar como una información, es que ells volen ser com los moderats i los extremistas i portar-se les guants de los moderats i de los extremistas, no? Volen tot, és que aquesta gent lo estem veient, no? Con lo de los presos, ¿no? O sigui, són esclaus, ¿eh? El benefici, com los mitjans de comunicació també és un benefici, ¿sabes? No, que són serveis públics, però pues llavors entren aquí, no? El que jo veig d'important és que la gent constatem, com es diu aquesta paraula?
Constatem.
Pues això, de tenir diverses informacions per després nosaltres fer-nos un cas del que està ocorrent. Perquè si tu solo llegeixes el veguin, llavors te penses que els presos de la ETA estan ahí firmant, oiga, que quiero ser bueno, que me perdonen, ¿no? ¿Sabes? Y los que son dolents no son qui és, ¿no? O sigui, nos están explicando una realidad que en realidad no es, ¿no? Porque ya la realidad, ¿qué es? Que Euskadi vol que mani el PP y el PSOE.
Bueno, que amb el Lendakari aquest que se surt el Patxi López, este ja ha dit que les subvencions per anar a veure els presos que les traurà.
Bueno.
Que no els hi pensa de donar més subvencions a les famílies, però tampoc els hi acostarà als presos.
Es constata el que diu aquí.
Claro.
Que els acosti els presos i no s'hauran de gastar els calés en anar a veure i arriscar les vides a fer 400 quilòmetres per anar a veure les seves famílies, per molts terroristes que els consideri, saps? Perquè les lleis estan per algo. Ja està.
Però aquí hi ha coses que són molt bàsiques i elementals, i això ho hem xerrat moltes vegades, i aquí faria memòria d'un col·lectiu del País Basc que diu Guia Justicia Lotxapena, que és Veritat, Justícia i Memòria, i és un col·lectiu de familiars i amics dels militants bascos assassinats per l'estat espanyol. I són familiars i amics de persones que per tindre una ideologia, una postura política en contra de l'estat espanyol han estat assassinades per l'estat espanyol.
Que vosaltres...
aquesta gent, perdona, el col·lectiu, la gent del col·lectiu, que està format per familiars i amics, el que reivindica és el dret d'un germà, d'una mare, d'un pare, d'un fill, de qui sigui, d'una persona propera amb algú que era lliure de tindre la seva ideologia, però amb la que no té per què compartir-la, però sí que té el vincle de ser germà, de ser fill, de ser germana, el que sigui, de tindre aquesta relació, d'exigir que s'esclareixi un crim d'estat. I això també és una altra de les parts que el sistema i aquests grups de premsa amb les seves suposades guerres que són cortinilles de fum per despistar el personal ens estan tornant a colar. I cal que llegim el Gara i cal que recorrim.
Aleshores, vosaltres penseu que, per exemple, aquesta gent que es diu Eixerat, que són amics i familiars de presos, tenen que tenir veu? O sigui, llavors donem-li la veu i llegim el... Saps?
A tope.
Exacte, una fruita més. Primer el diari, que és primera mà perquè és diari d'allà.
Sí, i després ja...
Directament al col·lectiu.
Sí.
Palante.
A veure, 17 d'abril. 17 d'abril. Dia de reivindicació per los presos i preses polítiques en el mundo. Este año es el quinto aniversario desde que se celebrará en Donostia, Euskal Herria, la Conferencia Internacional por los Presos y Presas Políticas. Este año es el quinto aniversario desde... Bueno, aquí repite, perdón. Digo, en la misma, como muchos de vosotros y vosotras recordaréis, tuvimos tiempo para hablar largamente sobre esta realidad y debatimos sobre la mejor manera de trabajar conjuntamente para que la lucha de los presos y las presas estuviera presente en las calles. Mediante ponencias y aportaciones, fueron varias las decisiones que allí se tomaron, entre otras que el 17 de abril se convirtiera en un día de reivindicación por los derechos de los presos y de las presas políticas en el mundo. Hemos realizado un largo recorrido desde entonces y año tras año han sido numerosos los lugares donde esta reivindicación ha estado presente. Este año se cumplen 5 años de aquella conferencia donde comenzamos a dar pequeños pasos conjuntos y os queremos animar a que un año más celebréis desde la reivindicación este día, para que su estatus político sea reconocido, sus derechos sean respetados, hasta traerlos a todos y a todas a casa. En Euskal Herria se cumplen además en estas fechas 20 años desde que el gobierno español, junto con el PNV, acordara la política de dispersión, una política por la que los presos son alejados de Euskal Herria, sumando así un castigo cruel al hecho de estar en la cárcel. Una política que se ha cobrado ya 16 vidas en accidentes de carretera de amigos y familiares de presos cuando acudían a una corta visita en la cárcel lejos de Euskal Herria. Pero la dispersión es mucho más que una terrible sangría económica y el riesgo para las vidas de los allegados de los presos. La dispersión aumenta la indefensión de los presos y aumenta su aislamiento. La dispersión es un castigo para el preso y para sus allegados. No obstante, estos 20 años no han servido sino para mostrar el fracaso más estrepitoso de aquellos que pretendían romper al colectivo de presos. Mediante la dignidad han hecho frente a esta política cruel, manteniéndose firmes en sus reivindicaciones. Así, el Estado ha ido más allá, con una nueva batería de medidas especiales, la cadena perpetua, el mantener a presos gravemente enfermos en prisión e ideando nuevas normas contra los expresos, buscando su aniquilamiento total, aun teniendo que ir en contra de su propia legalidad. Podéis encontrar un documento realizado por la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas Vascas, Etxerat, sobre este tema en su página web www.etxerat.info. www.etxerat.info. Con motivo del 20 aniversario se realizarán diversas movilizaciones en Euskal Herria para sacar a la calle la realidad a la que tienen que hacer frente semana a semana a estas familias, este pueblo. Os animamos igualmente a enviarnos fotos y crónicas de todas aquellas actividades que vayáis a llevar a cabo con motivo del Día Internacional de los Presos Políticos. Un abrazo solidario, Galera y Quimena, Euskal Herria, Prilien, de Sisletan.
Molt bé. Pues ahí com deia, de primera mà.
Bueno, pues...
De tot el que estàvem xerrant, i tu tenies un poema també,
sí.
No?
Gora Euskal Herria, ¿qué quiere decir? Gora Euskal Herria quiere decir, viva el pueblo de l'Euskera. Quiere decir eso, yo no sé por qué les molesta tanto. Y como quiere decir el pueblo de l'Euskera, voy a recitarlo en euskera. Dice... Zelako barrea erejiten didan, botereak hain tristea, hain zurruna, hain absolutua, hain manolikikoa. Zer dolako barrea erejiten, didaten politikoek, hain korbatauak, hain aipanduak, hain serioak, dendenak haien planinozko zudurrarekin eta iribarren dentriko foraekin. Al, zer barrea erikaten didaten poliziek, hain armatuak, hain zapateileak, hain austetak, zelako barre erikaten didan, hain beste gauzak, beste lanegar, edajijo lirateke zeren nakiajo bai, du tragikoki barrea jitea, nere, mukiek jatea eta akabatua nagotea, impresoa ematea baino, zalantzariak ez dago, iribarrea bat, malkoa baino, gezi finkautzeri legoa da, zeren ezarritakoaren razionalitate. Makabroaren adiariziak alde batera, utzen ditu eta, irunokoa iruizazen kontrajerden da. Epikuko, barrea egitea eta, filosofazea behan zerzoak, zirela zioen geuk, mundu petra joni aurka, egiteko erbaditzen dugu ironiak, barrea sotarazi duela eta gure filosofiak, sabotaiaren dimensió praticoa. Dula el estado dugu, sabotaiaren dimensió praticoa. Dula el estado dugu.
Poesía políglota que tanto sí. De lenguas ni de fronteras ni límites, hostias. Bueno, pues farem un altre petit descans musical.
I després el Múmia.
Sí, després el Múmia. Punxarem el JJ aquell, una cançó que diu Soc un home gitano, i la punxarem aquesta pues, per lo que tu comentaves
dels gitanos. Va per gitanos. Sí.
Sí. Els gitanos són mis amigos, mis hermanos.
Per tota la gent repudiada per al sistema i pues
queda, venga. I almenys han ocupat una urbanització allí en Màlaga d'aquelles.
Sí, que és veritat. Ah, bueno, però em sembla que s'han pirat ja, eh?
Ah?
S'han pirat ja. Bueno. No sé exactament què hi ha al darrere, però el que ha llegat és que ja s'havien ido. No sé de què manera ni per què.
Pues que les quiten la bailao.
Ai, ai, clar que sí. Vinga, penya, pues ara continuem. Esperem que us agradi la música. Fins ara, salut. Penya, pues aquí ha quedat aquest tema del JJ aquell, per cert que m'acabo de donar compte de que tota la música que hem punxat està compresa a la dècada dels 70, així que despedirem el programa amb una música que ens has portat que és més actual, però bueno, això ja pel final. Això...
Ah, actual, és del 80, tio.
Bueno, clar, més actual una dècada després, més moderneta. Bueno, bueno. Dèiem de xerrar de la situació del company empresonat i també periodista i també radiofònic, per cert, Múmia Bujamal, company afroamericà pres al corredor de la mort a una presó de SCI Green de Pennsilvània, l'estat de Pennsilvània, als Estats Podrits d'Amèrica. Fes sentits per la gent que ens escolteu, per si no sabeu el cas, entrem a contextualitzar. L'any 1981 es va produir un assassinat a la ciutat de Filadèlfia en el que va resultar mort un policia blanc, Daniel Faulkner, i en el mateix episodi va resultar ferit greument el Mumia Abu Jamal. Això va provocar pues, que fos detingut i després processat en un procés en el que se'l va acabar condemnant a la mort, a la pena de mort, per acusant-lo d'haver estat ell l'assassí del policia blanc. Vale, això passa el 1981 i durant el transcurs dels principis del 82 doncs passa el judici i des d'aleshores el Mumia Abu Jamal no ha deixat d'estar ni un sol dia al corredor de la mort a la presó aquesta de Pennsylvania. La història és que des d'aquell any fins aquí, des del primer moment hi ha hagut un moviment de solidaritat i de denúncia d'una injustícia molt gran i molt flagrant, vale? Que és una cosa molt evident que el que ha passat aquí és tot un complot, un muntatge per treure's del mig una persona com el Mumia, que bueno, pues per una qüestió de passat històric en l'aspecte polític doncs havia sigut militant activista dels Black Panther. Després, quan aquesta organització es va dissoldre, doncs va continuar exercint com a periodista independent i dient la seva paraula crítica de denúncia contra el racisme, contra totes les injustícies i la brutalitat del sistema en totes les seves cares i formes. Doncs això al sistema no li agradava gens i va ser una manera de treure-se'l del mig. També farem una petita pinzellada de per què amb aquesta forma. Resulta que el policia Daniel Faulkner era un policia anticorrupció que enviaven a la ciutat de Filadèlfia, una ciutat històricament molt corrupta, de les més corruptes a nivell policial dels Estats Units d'Amèrica. Doncs aquest policia anticorrupció s'havia ficat allà per investigar precisament tota aquesta corruptela, i això ens porta a que precisament aquesta corrupció policial en aquest sector, i en aquí podríem ja posar noms i cognoms, com és l'Ordre Fraternal de Policies, que és com una mena de, no ben bé sindicat, però podria ser un símil, no?, de policies d'allà que es dediquen pues, a defensar els policies a capa i espada, però darrere d'aquesta organització pues, clar, s'amaguen totes aquestes corrupteles. I llavors nosaltres identifiquem aquesta Ordre Fraternal de Policia com el sector corrupte que va orquestrar l'assassinat del Daniel Faulkner, el gairebé assassinat del Mumia Abu Jamal, però no assassinat del tot, perquè d'aquesta manera podien plasmar ja i acabar d'arrodonir aquest complot, que era aconseguir ficar un home innocent a la presó acusant-lo d'un mort que no era d'ell, i al mateix temps utilitzar aquest empresonament com una mesura de pressió d'aquesta això que dèiem el càstig exemplar, no? Una mesura de castigar més gent, no? d'intentar pues això, no? Doncs de que la gent que tenia ganes de fer coses com ell, pues, de cop i volta es parés una mica i digués, hòstia, la que me puede meter, no? La que me puede caer, no?
Pues que vaya furago, no? Que li han fotut al Mumia, eh?
Pues ja te digo, una persona que té fills i que té nets i que té companya i que té família de tota mena, que bueno, pues, ha vist morir la gent de la seva família estant a dins de la presó i no ha pogut sortir ni un dia d'allà dintre, doncs sí, és un puraco molt bèstia. I tot això, sabent que ets innocent, pues, encara ho fa més bèstia. Llavors dèiem que des del primer moment ha sortit un mogollot de penya a donar la cara per ell i ha investigat i denunciat tot aquest complot flagrant. La cosa és que la història ens ha demostrat que sí, que és veritat, que aquest complot existeix, que hi ha hagut una sèrie de coses que han provocat que el Mumia estigui al talego quan hauria d'estar al carrer, i llavors això va fer que des del primer moment s'engegués una línia de defensa jurídica, no? Per demanar un nou judici en el que es pogués posar sobre la taula totes les proves, en el que es pogués defensar de forma digna i de forma pues, com preveuen les seves lleis, amb totes les garanties. I bueno, pues, tot això ha anat degenerant fins avui 2009, en el que ens ha arribat una notícia amb la que l'últim recurs que s'havia presentat en el cas del Mumia pues, ha sigut desestimat per una cort del Tribunal Suprem dels Estats Podrits d'Amèrica. En aquest recurs desestimat no entrava tota la bateria d'arguments i proves, no?, que han anat sortint al llarg de tots aquests 27 anys que demostren la innocència del Mumia, sinó que per qüestions legals i jurídiques pues, només s'havia portat fins a aquest punt el tema del racisme com a fil conductor en tot el cas del Mumia i en aquest cas concret del racisme en l'elecció del jurat. Bueno, pues, aquest recurs ha sigut desestimat, això significa un gol en contra i significa un pas més en contra de, bueno, de la vida del Mumia i doncs, contra la seva dignitat, contra la seva innocència i contra la dignitat de tota la gent que aixeca la seva veu per demanar la seva llibertat. Des d'aquí pues, no sé, ens agradaria que la gent que ens escolteu doncs, tingueu ganes de seguir pendents d'aquest tema i de que us animeu a informar-vos. Tenim un blog, hi ha un blog que és libertat-mumia.blogspot.com. En aquest blog podeu anar trobant els seus escrits, comunicats diversos, informació sobre el cas, una petició d'aquestes per internet que n'hi ha demanant la seva llibertat en la que podeu signar clicant una frase que n'hi ha, doncs automàticament entreu a dins de la llista aquesta i podeu signar demanant la seva llibertat. I bueno, més informació i tota la que vulgueu aportar, també n'hi ha un correu que és mumialliure@yahoo.es en el que també podeu contactar amb el grup d'amics i amigues dels MUF i del Mumia Bujamal a Barcelona i d'aquesta manera pues, participar en la campanya per la llibertat d'aquest company, així com també de les 9 persones preses de l'organització MUF, dels MUF 9, encara que una d'elles, la Merle Àfrica, va morir l'any 98 en causes sospitoses. I bueno, pues, dit això, pues, res, que la lluita continua, que el Mumia des del primer dia no ha deixat de lluitar i una mica amb la línia que portem xerrant durant tot el programa, no? La dignitat i la integritat.
La resistència, la força, tot, ho té tot el Mumia. És un exemple, però vamos, increïble. Que si en un moment tens bajón, mires al Mumia i dius, hòstia, Mumia, si el Mumia aguanta 22 anys allà dintre, jo aguanto el que sigui.
27.
I ell continua igual
de centrat,
sí, de centrat i les idees clares i veu les coses, i veu les coses claríssimes, clarivident, és clarivident. Ell ha fet el recurs, però segurament sap, o sigui, sap que contra aquesta gent, o sigui, le faran el que voldran, ell ho té assumidíssim i per això no deixa de lluitar, ell continua fent la seva vida i continua creixent cada dia com a persona perquè és una persona que es cultiva moltíssim, que sap, és un doctor, saps? És un doctor en matèria, o sigui, és un exemple de persona que no s'ha deixat destruir i això crec que és el que els fa més mal de tot al sistema americà, que és que com pot ser que amb tot el que li hem fet la Mumia no la estem destruint, no? Sinó que aquest tio cada dia se mos fa més fort, cada dia escriu més, no? I ara, pues mira, aquests jutges que són, pues ja saben que són racistes i que no van reconèixer pues, el seu pecat original, que és que són americans i són racistes, són americans blanco racista i ja està, i l'odi racial hi és entre les dues bandes perquè és que els blancs els han fet molt mal als negres, ja està, vull dir, ho han de reconèixer i fins que no els demanin perdó, saps, que és el que haurien de fer, encara que hagin set generacions passades, és igual, perquè tot el que estan continuant mantenint, tot el sistema de poder, és una extensió del que és el que ha passat. I que siguin pobres els negres avui, té un motiu molt clar, que és que els seus avantpassats van ser esclaus, i per això són pobres, no? Perquè uns blancs que s'han apropiat del que no era seu, perquè era dels indis. S'han fet multimilionaris, continuen sent multimilionaris, les famílies que tenen els grans milions no les han fet en 4 dies. Fa segles que estan espoliant. Segles. Si no, aquí tenim un clar exemple, que la senyora Cayetana de Alba, tio. Una família, una saga, que està expoliant segle rere segle el que és del poble. I li permetem, i a sobre li donin subvencions. Pues, bueno, denunciem-ho.
Ahí,
ahí estamos. I allí ara té pollastre aquesta senyora, la Cayetana. La gent andalusa no li permetrà fer les coses, eh? Sembla, avui està veient alguna notícia, però si estarem alerta...
Jo penso que tens que mirar més, que escoltar més la Ràdio Bronca, la ràdio la ràdio Contrabanda i la línia 4 i passar una mica de la tele i de la Cayetana d'Alba.
No veies de any i media, que no veies de cap pues... puesto, que és que estan els obreros rebotats amb aquesta senyora, sí. Els pagesos, perquè és una latifundista que té la terra, bueno, s'ha quedat amb el patrimoni del poble, vamos, de...
Una mica, que està bé que has fet el salt de branca parlant de l'herència dels supremacistes blancs i l'herència que han heredat la gent afroamericana, perquè no és només gent negra, no és quan es parla de gent afroamericana, que això, aquesta diferència s'estableix, per exemple, amb el cas del Barack Obama, no?, que ara està de president, que aquesta diferència la acotava el Mumia en el seu dia, no?, dient aquest tio no és afroamericà. Sí que la seva dona ho és, però ell no, perquè ell no és fill d'esclaus, no? De gent africana que va ser portada com a esclava allà, i la seva història és diferent. Aquest tio no és afroamericà. Quan es parla d'afroamericà, de persona afroamericana, té al darrere tota aquesta connotació històrica. I quan tu dius avui dia els blancs no han demanat perdó, no sé què, ni ho demanaran, perquè és el mateix que xerràvem abans, perquè el supremacisme, la qüestió racial, és un altre dels defectes o les característiques del sistema, i com a tal mai practicarà l'autocrítica i dirà, després d'haver guanyat molts milions i d'haver acumulat molta riquesa gràcies a l'esclavatge, dirà, bueno, vale, pues venga, libertad para los esclavos, jo ja tinc el que volia, ja està, i ara ho seguiré mantenint, pues, pagant policies o muntant empreses aquí d'armament o fàrmacos o químicos o el que sea, no? Llavors aquesta història és així, tot això va en relació, no? I llavors en el cas del Múmia, igual que en d'altres casos, però en aquest cas és un bon exemple, per una banda la solidaritat de la que parlava l'Amadeu, la solidaritat de la que parlava el company que ens parlava de les penes de llarga durada, de la cadena perpètua, la solidaritat de la que parla la gent basca amb els presos polítics, tot això el Múmia ho ha tingut en diverses ocasions, ho segueix tenint al llarg dels anys, i ha aconseguit en diverses ocasions aturar la seva pròpia execució. Això és el que s'ha de mantenir. El Múmia sap que la seva vida no depèn dels recursos, ho sap perfectament, i n'ha escrit però una pila de litros de tinta sobre el tema. Sap que la cosa depèn de que la gent estigui allà fent costat, però amb ella tot arreu. Això és una qüestió d'equilibri. Si mantenim l'equilibri, anirem endavant. Si per en algun moment fallem, el desequilibri sempre va al seu favor, perquè, com deia algú fa temps, la dreta és militante por naturaleza, no? Perquè com que són com ovejitas, sempre tiren pa'lante, no? Bueno, pa'lante, passo alante, no? Llavors, aquí és el punt on hem d'estar ja ferms, i amb aquesta situació jurídica de que se li ha desestimat un recurs, bueno, pues redoblado empeño va seguir denunciando la història.
I fer força, i denunciar-ho, i moure fills i fer el que puguem fer al nostre bar, no? Pues firmar, fer suport a les campanyes
i parlar molt aquí, parlar obertament aquí
i
allà.
Truqui, no? Perquè avui no ens ha trucat ningú, no? I això no pot ser.
Bueno, ja serà, no hi ha problema.
Allò va pensar que ens trucaria una personeta, no?
Algú.
Que ens escolti, no ho sé, no ho crec.
Bueno.
Sinó un altre dia.
De totes maneres, amb el que seguíem, el punt de la solidaritat, el Múmia també el practica, igual que el practica la gent de la que hem parlat avui, l'Amadeu, aquest company, la gent de Xerat, els presos polítics, quan diuen la seva també. I el Múmia no l'ha pogut callar mai, per això també abans ja se li deia la veu del sense veu, perquè ell parlava, i amb el que ell parlava i parla, no?, expressa coses que molta gent sent i vol dir, o diu però no arriben, no? I aquesta també és la jugada, i el tio no es calla. Llavors jo pensava que una mena de guinda també podria ser com a també reconeixement d'aquesta solidaritat que practiquen, no?, aquesta lluita èpica de la que parlàvem, seria llegir un article d'ell.
Clar, vale? Molt bé.
Llavors el tio ens parla de... A veure... Ui, mira! Espera un segon! Seguiu vosaltres que pillo el telèfon.
Vinga, pues seguim.
Llavors...
Pues això, que continuar amb les campanyes de solidaritat amb les persones que estan preses, amb les persones familiars que estan patint aquesta tortura que els estan fent els estats, arrencant-li, fent-los i patir a ells també una condemna.
No sé, jo me gustaría dir una cosa.
Digues lo que vulguis.
Montserrat Tura, eres una guarra asquerosa.
Sabeu que un cop li vaig cridar pel carrer a la Montserrat Tura?
perdoneu per... Podem continuar, tenim una trucada, vale? Us sembla bé que la passem? Hola, bona nit.
Hola.
Hola, què tal? Bien, bien, ¿y tú?
Oye, buenísimo, vuestro programa es genial.
Ah.
Y, bueno, aparte de ganar que los tenemos, quería preguntar algo que pregunto. Yo soy francesa.
Sí.
Y en Francia conozco bastante, bueno, un poco mejor, digamos, que aquí las instituciones donde ir si hay un problema. Por ejemplo, en Francia hay algo que se llama la policía de la policía, el ICN y
ICN.
Siguiendo el hilo del programa, yo te responderé de una manera muy sencilla. Aquí hemos hablado de que el sistema no practica la autocrítica. Y el sistema para nosotros son las instituciones como, digamos, parte medio-baja del entramado jerárquico, ¿vale? Porque si te vas para arriba, arriba hay de todo, ¿no? Está... pues eso, los intereses capitalistas, las grandes corporaciones multinacionales, etcétera, etcétera. Pero si vas para abajo, a nivel de estados, pues están las instituciones, está la policía, los juzgados, etcétera, las cárceles, ¿no?
Los defensores del pueblo.
Los psiquiátricos, etcétera, ¿no? Está todo esto, ¿no? Obviamente, si te fijas un poquito, yo no sé en Francia, pero aquí, si te fijas un poquito en el funcionamiento de cada uno de estos organismos y de estas instituciones, jamás, 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 puede ser que haya una excepción que confirme la regla, jamás verás una actitud de autocrítica ante una situación de violencia provocada por estas instituciones o organismos. Jamás, es mi experiencia.
Otra cosa que me ha gustado mucho es que un amigo mío fue al hospital psiquiátrico y me dijo que había un electroshock.
Ajá.
Cuando aprendí eso, que
parecía
que ya lo habíamos pasado desde la famosa
peli de
con
Franquismo. Ya, sí, alguien voló sobre el nido del cuco, sí, sí.
Pero es flipante, ¿no?
Pero eso es un poco también otra de las cosas que vamos charlando. Hemos estado charlando hoy en el programa, ¿no? Es como la intoxicación que podemos llegar a sufrir por parte del sistema y sus medios de comunicación, ¿no? De creer que ciertas cosas no son reales o ya no pasan, cuando son el pan nuestro de cada día para miles y miles y miles y miles de personas, ¿sabes? Ese es también una parte del problema. Cuando tú eres capaz de ver un poco más allá de esa cortina de humo creada por los medios de comunicación y ves que hay una realidad muy dura que está pasando cada día, cada hora, cada segundo, aunque no la veas tú delante, está pasando. En la cárcel hay 70.000 personas presas, en los hospitales psiquiátricos hay apuñados de gente que está siendo maltratada, humillada, sometida de una manera que no tiene nombre, cada día, cada segundo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, más que buscar, es mi opinión personal, ¿eh?, más que buscar dónde ir a quejarme de todo esto, busco cómo organizarme, protegerme de esto y luego, si puedo, dar mi apoyo, mi solidaridad a la gente que está luchando, porque no le quedan más narices que luchar.
Para mí es igual, en el sentido de la injusticia es para todos, y si llega uno, pues te puede tocar a ti y enviado mogollón de cartas para tal persona presa allí y allá, o sea, pero no me siento ahí muy útil. Me gustaría más que haya una concentración de intereses y de luchas para que se crean lo que hay en otros países, a veces más desarrollados de manera democrática, porque hace siglos, por lo menos que lo luchan, y que lograron tener esto de, o sea, entes de control. Realmente no se habla de otra cosa.
Bueno, aquí el control, que digamos, a la policía no le ha sentado muy bien, porque, por ejemplo, pusieron unas cámaras en la comisaría de las Corts para vigilar que los policías no pegasen a los detenidos, y lo hicieron a escondidas de la policía. Y se lió un pollo porque les pillaron en la, con las manos en la masa, repartiendo patadas y pegando a mujeres y a hombres e indefensos, porque estaban todos excusados. Y claro, se quedaron la policía con los pantalones bajados delante de toda España, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no pueden asumir aún, o sea, no pueden asumir que les hayan hecho esto, ¿no? Y vale que el hecho de que hayan puesto las cámaras es un favor que nos han hecho a todas, porque todos podemos pasar por ahí, ¿no?, en cierta manera. Pero, otra cosa te diré, que el día que aparezca por allí otro conseller y quite las cámaras, las habrá quitado y tampoco lo sabrás.
O sea, ese es el tema. Si no hay un ente que tiene un nombre de tipo control de, ¿sabes?, inteligencia de la policía, o algo más, también puede ser un registro de abogados, controles, trabajo, la labor increíble que hacéis vosotros en el programa, me gustaría que sea más público, quiere decir, ¿sabes?, más que haya un sitio donde cualquier ciudadano, que sea inmigrante, que sea lo que sea, pueda ir sin tener que ir a buscar, ¿sabes?, por la web o por la radio, por si acaso.
Mira, estimada amiga Anaís, en las próximas semanas te invitamos a seguir participando en el programa, porque hoy, por cuestiones de tiempo, tendremos que dejar un poco aquí el tema.
Mucha suerte y ánimo y bravo por el programa.
Muchísimas gracias por llamar, ¿eh?
Sí, gracias por
llamar. Luego.
Hasta luego.
Bueno, aquí a Carat, la veritat és que ho hem hagut de fer així una forma una mica diplomàtica, però se'ns està acabant el temps. I dèiem que anàvem a fer la guinda amb una lectura d'un articlet d'aquests del Múmia, i llavors, si us sembla, acabem així, i després deixarem una música més nova de la que hem estat escoltant de 10 anys després. Vale, bueno, pues vinga, va. I bueno, i molt bé que ens hagin trucat també, això està molt guai també d'aquesta manera, clar que sí, creant el debat. Bueno, pues el text del Múmia, vale, l'article diu John Hope Franklin, la muerte de un gran hombre, i això ho signa el Múmia Bujamal, 29 de març del 2009. Diu, para historiadores de toda clase, el nombre John Hope Franklin, i posa la data de naixement, 1915, i la de la seva mort, 2009, es uno que no se puede ignorar. Esto es en parte porque él fue presidente de la Asociación Norteamericana de Historiadores, la AHA, por su nombre en inglés, grupo de intelectuales de Estados Unidos que existe desde 1884. Pero esta distinción resulta de su trabajo en los viñedos de la historia norteamericana, como correctivo a las mentiras sobre la esclavitud en los Estados Unidos, con su obra clásica de 1947, De la esclavitud a la libertad, que, tomada con el libro del desaparecido historiador radical Herbert Aptheker, Sublevaciones de esclavos negros norteamericanos, sirvió para abolir las mentiras de la historia norteamericana que generaciones de historiadores hacían pasar como verdad a generaciones de estudiantes de Estados Unidos. Franklin nació en medio de las llamas y el terror de los tristemente célebres disturbios raciales que consumieron a Tulsa, Oklahoma, que era entonces el centro de riqueza y éxito en los negocios de los negros. Periódicos e incluso libros los llamaron disturbios raciales, pero en verdad fue persecución contra los negros por el gobierno estatal y por racistas que tenían envidia de lo que los negros de Tulsa habían conseguido. Que su obra clásica, De la esclavitud a la libertad, esté todavía en venta, más de medio siglo después de su primera publicación, es un testamento a su brillantez histórica.
Sin embargo, ese no fue mi libro favorito suyo. En 1999, Franklin y uno de sus antiguos alumnos, Loren Schwenninger, publicaron Esclavos en Fuga, Rebeldes en la Plantación, Runaway Slaves, Rebels in the Plantation, Oxford University Press. Es un libro tanto fascinante como, dado lo severo del tópico, sorpresivamente lleno de humor al exponer docenas de historias de los días de la esclavitud no conocidas hasta entonces. Franklin y Schwenninger investigaron en la correspondencia privada de los dueños de esclavos para descubrir sus preocupaciones reales. En una carta del 7 de abril de 1829, el plantador de algodón Joseph Bieler, de Luisiana, se queja amargamente de la práctica de sus esclavos de tirar sus chanchos. Escribió Bieler: «He tenido un tiempo muy severo con mis negros. Ellos han estado tirando mis chanchos y marranos de un lado a otro». Bieler quería decir que los cautivos estaban amarrando a sus chanchos, los subían a los árboles y los hacían balancear como si fueran columpios hasta que los chanchos eran malogrados. En otras palabras, una forma de propiedad estaba destruyendo otra forma de propiedad. El trabajo de Franklin también ilustra mediante la reimpresión de avisos en los periódicos de esclavos que huyen, que toda clase de cautivos huía de su cautiverio, como lo muestran los términos usados para describirlos, tales como inteligente, ingenioso, perspicaz, orgulloso, astuto y agudo, solo para nombrar unos cuantos. Entre ellos estaba toda la gama de vida de los esclavos: jóvenes, viejos, hombres, mujeres, africanos, mestizos, rebeldes, tíos Tom, bien tratados o castigados. Y todos querían libertad. Y quizás esa fue la mejor contribución de Franklin: la sed de libertad que vibra en los corazones de los negros desde 1619 hasta el presente. John Hope Franklin tenía 94 años de edad. I això el signa el Bumi Abu Jamal, i penso que és una bona guita pel programa d'avui. Eh, penya? I, bueno, pues res, que ens despedirem sempre amb aquest punt que té, és que és molt bo el punt que té, a mi m'encanta. Sempre, pues, abans de marxar, recordar-vos que podeu escoltar aquest programa al 104.5 de la FM Radio Bronca els dijous de 10 a 12 de la nit, els divendres de 11 a 1 del migdia i els dilluns de 1 a 3 de la tarda. També recordeu-vos a la penya internauta que a través de la pàgina web www.radiobronca.info també podeu accedir al podcast de la Ràdio Bronca. També recordar que hi ha una pàgina web de la Ràdio Contrabanda que ara mateix, no, caro, la hòstia, no la veo, ¿dónde está? Han quitado un póster que teníamos aquí delante donde salía la página web, pero bueno,
bueno, pone
Ràdio Contrabanda
y le picas y sur.
Ahí estamos. I, bueno, penya, pues que això ha sigut el que ha donat així el Judici de la Justícia d'avui: poesia, crítica, denúncia, lluita èpica, solidaritat, i aquí estamos, i música també. I dèiem que despediríem el programa amb música més noveta, i escoltarem un tema que ens ve del Nicaragua Rock, que em sembla va ser l'any 1986, si no m'equivoco, a Barcelona.
Una mica abans, em sembla.
Una mica abans, inclús. Molt bé. I punxarem un tema de la Polla Records, i ho direm una mica també ja fent guinda, perquè és el de Era un hombre y ahora es poli, ¿vale? Dedicat a la policia, però no només a la policia de cuerpo de fuerza de policial, sinó també als policies, a les persones que encara tenim policies a dintre i no els hem aconseguit identificar i tirar pel terra, no? Que també part de la responsabilitat també ve de nosaltres, que hem de fer la feina, hem de fer la feina bruta. Bueno, penya, pues també dedicar tot el nostre suport, el nostre amor, la nostra solidaritat a tota la penya que està lluitant èpicament per tot arreu, i que no estem soles, que som unes quantes, i la setmana que ve continuem, vale? Per cert, la setmana que ve de 10 i mitja a 12 i mitja, penya, que no se us oblidi. Vinga, doncs, aquí queda la música.
Salut i anarquia.
I anarquia i molta bronca.
I contrabanda. Amén.